Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia per celebrar que tenim un canvi de tendència al cel preparat per actuar demà. De moment, avui, la jornada no presentarà gaire canvis a la nostra comarca.
Ja ho heu sentit, Marc Vilà, un dels nostres meteoròlegs, ens informa que estem a punt de patir un canvi de temperatura. Jo penso que ja tocava ara mateix, 9 graus a la Tallada d'Empordà, que és la temperatura mínima de la nostra comarca, i 11,3 a Sant Feliu de Guíxols. Avui la temperatura encara no canviarà gaire, però a partir de demà s'espera que tinguem un cap de setmana que probablement ja serà d'aquells de manteta i llar de foc. Vinga, som-hi, comencem amb els titulars més destacats de la jornada d'avui. Comencem desarticulant una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana a Sant Feliu de Guíxols, Gerard.
Un dispositiu conjunt de Policia Nacional, Mossos d'Esquadra i Policia Local ha permès desmantellar una organització criminal dedicada a la venda i al cultiu indoor de marihuana a Sant Feliu de Guíxols. La policia ha detingut 6 persones com a màxim responsables de la plantació i ha comissat més de 150 plantes, 12 quilograms de cabdells envasats, 500 grams de cocaïna i 3.500 euros i $400 en efectiu.
L'Audiència de Girona ha absolt l'acusat per abusar sexualment de la seva neboda a Palafrugell i també de fer-se tocaments davant la menor, Ferran.
La sentència de la secció quarta comença criticant el tracte que va rebre la víctima durant el procediment. A més, el tribunal argumenta que ni tan sols es van investigar eficientment els fets denunciants. La fiscalia l'acusava per haver comès abusos sexuals continus i un delicte d'exhibicionisme continuat entre els anys 2011 i 2014 al Prat de Llobregat i Palafrugell.
El Consell Comarcal anuncia l'impuls de la xarxa agroalimentària del Baix Empordà amb voluntat d'adherir-hi més empreses i millorar-ne la coordinació, Maria.
Arrelem substitueix a la xarxa Tràmac i entre els objectius també pretén millorar la col·laboració amb els ajuntaments de la comarca. A la reunió celebrada a la seu central del Consell Comarcal hi han assistit una quinzena d'empreses de diferents àmbits del sector agroalimentari de la comarca.
Han estat lliurats els quarts premis gironins d'apartaments i viles de vacances, Maria.
L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona ha guardonat un total de 14 apartaments turístics. Aquests guardons volen mostrar la diversitat, la qualitat i l'excel·lència dels apartaments i habitatges d'ús turístic arreu de les comarques gironines i a la vegada reconèixer la professionalitat de les empreses que gestionen aquest tipus d'allotjaments turístics.
8 de cada 10 persones ateses per la Creu Roja experimenten soledat no volguda i moltes d'aquestes són persones joves, Anna.
Són els resultats de l'informe de l'Observatori sobre soledat no volguda. En van parlar supermatí amb Anna Sabater, tècnica de l'Observatori, que va destacar també el vincle entre la soledat no desitjada i la vulnerabilitat.
I atenció a això, el Badruna de Palamós haurà d'impartir 2 classes amb el 25% de castellà, Maria.
El director del centre, Mario Mercader, va firmar l'acord amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ha aplicat mesures cautelars perquè 2 classes s'imparteixin amb el 25% de castellà a causa de la petició d'una família.
Pues continuamos. Aquest cap de setmana se celebrarà la 5ª edició del Festival Carmen Amaya Abagú Maria.
El festival, organitzat per l'Associació de Comerç i Turisme, torna amb força per commemorar la figura de la bailaora Carmen Amaya i dedicar el cap de setmana al flamenc. Per avançar-nos alguns detalls de la programació, ens va visitar al supermatí un dels membres de l'organització del festival, Aitor Sumoy.
Indira Ferrer, Carles Casanovas i Mauri Campos, de gira per Xile. Rafel.
La gira recorre diferents ciutats del país que està entre el Pacífic i els Andes, Xile, passant per Santiago de Xile, Viña del Mar, Linares, acabant a Santiago i començant a Rancagua. Així ens ho explicava la Indira Ferrer.
Dos dies, justament, estàvem a la ciutat de Rancagua. Ara mateix estem assajant perquè aquesta tarda tenim un concert a l'Estadio Español d'aquí, de Santiago de Xile.
Sí.
Ens anem demà cap a Viña del Mar.
Sí, actuarem en el Palacio Vergara, en el sí. Salón Dorado, que és on es ballaven les habaneres, al segle XIX, al principi.
Per tant, és molt especial per nosaltres. I després, doncs, ens anirem cap a Linares.
El Teatre Municipal de Linares, molt especial també, ja us diré per què.
Una gira que, a més de les actuacions, també portaran a terme una sèrie d'intercanvis culturals entre diferents biblioteques, la Biblioteca Nacional i també la Fundació Morató.
Doncs déu-n'hi-do amb la gira, amb el periple d'Indira Ferrer, Carles Casanova i Mauri Campos. Aquest dijous, Patricia Hastewell Puig presenta el Ball de les Cireres a la Biblioteca Rafel.
El projecte Ball amb un llibre ens porta aquest dijous a Palafrugell l'espectacle Ball de Cireres, un homenatge a l'obra de la Montserrat Roig, un projecte del Servei de Biblioteques de Catalunya en la col·laboració de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya. Ens la porta la seva coreògrafa, la Patricia Hastewell Puig, que amb un duet que fa amb la també ballarina Alicia Pírez ens porta aquest dijous a la biblioteca el seu espectacle basat, com hem dit, en les obres de la Montserrat Roig.
I acabem ja amb els titulars. En marxa la 25a edició de la campanya d'arts escèniques i música per a escolars al Teatre La Gorga, Marc.
Les funcions s'estan portant a terme des del dimarts dia 8 i se succeiran fins al dimecres 23 amb una programació de 5 espectacles pensats especialment per als diferents nivells.
8 i 6 minuts, és hora de conèixer la previsió meteorològica. Saludem ja a Marc Vilà, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Sembla que arriba un canvi de temps, però avui encara no el notarem. Haurem d'esperar, és així?
Avui dijous la jornada no presentarà gaire canvis respecte a les anteriors que estem vivint a la nostra comarca. Seguirem amb dinàmica de cel canviant i nuvolositat variable, combinada amb circulació de ponent que no serà motiu de notícies, ni de pluja ni de fred. És veritat que podem celebrar que estem pendents d'un canvi de tendència que serà efectiu a partir de demà, però avui no ho notarem, perquè fins i tot per la nova jornada esperem repunt de les temperatures màximes i això posarà altra vegada els valors tèrmics propers als 25 graus al migdia. Les temperatures mínimes quedaran properes als 10 graus. El cel presentarà més nuvolositat durant el matí i a la tarda seran més estones de sol. I de cara a demà divendres ens creuarà el front que ens ha de portar el canvi a l'atmosfera, amb possibilitat de ruixats no descartables a qualsevol hora, però més probables a la tarda, i sobretot un descens de les temperatures que serà bastant important, per deixar un cap de setmana amb la mateixa dinàmica inestable i freda.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
És moment ara de conèixer el comentari d'opinió, de gaudir-lo amb Marc Casanovas.
Ja hem arribat a 8 milions d'habitants al planeta Terra. A diferència d'altres xifres rodones en què ens encanta celebrar els humans, en aquest cas no s'han vist grans proclames. Tots sabem que això no és una bona notícia. Tot el contrari, agreuja els principals problemes que tenim la humanitat. Ens estem carregant el planeta. Impulsats pels països en vies de desenvolupament, cada dia al planeta neixen 180.000 persones més de les que moren. Per fer-nos una idea, l'any 1960 el planeta estava poblat per 3.000 milions d'habitants. Els darrers 60 anys la població mundial ha crescut de mitjana 83 milions per any. Increïble. Tot plegat em fa pensar molt en una de les primeres conferències de veritat que vaig viure. El 2009 era el meu primer any de carrera a la Facultat de Biologia a la Universitat de Barcelona i vaig assistir, gairebé obligat, a la conferència del doctor Paul Ehrlich, flamant guanyador del Premi Margalef d'Ecologia que atorga la Generalitat. L'etomòleg nord-americà es presentava amb un títol revelador, Humans de la Biosfera. Podem fer-ho millor per evitar el col·lapse global? Recordo perfectament com tots els alumnes, equipats amb els aparells de traducció simultània, escoltàvem la teoria del doctor, la qual va publicar el 1968 en el seu llibre The Population Bomb, on pronosticava, de forma metafòrica, una bomba, un col·lapse mundial per excés de població. Recordo perfectament com repetia una vegada i una altra que en aquest món hi sobrava molta gent. I ho deia l'any 2009, quan només érem, només, uns 6,8 milers de milions. Doncs avui encara no ha arribat el col·lapse pronosticat pel doctor Ehrlich, però sí que hi estem més a prop de que quan ell ho explicava a l'aula magna de la UB. La capacitat de càrrega del planeta ja no dona de més. La població seguirà creixent, amb altes taxes de natalitat dels països subdesenvolupats i amb una taxa de mortalitat més baixa a causa del progrés per les tasques mèdiques i de salut. Necessitarem més recursos, més energia, més aliment, més habitatges, més de tot. I a la societat comunista on vivim, això es tradueix en més emissions, més deforestació, més desigualtat, més escalfament global, més sequera i més precarietat. De fet, actualment, per satisfer la necessitat dels habitants del planeta Terra, necessitem els recursos de 1,65 planetes Terra. És a dir, impossible. És evident que ens estem passant de frenada. Ens acostem perillosament al col·lapse i el pitjor és que sembla que fins que els humans no hi arribi, en aquest punt, no deixarem d'autodestruir-nos i no reaccionarem. El que me quiten lo bailao continuarà imperant fins que ja no s'aguanti res. Malgrat tot, com sempre, nosaltres, que som els culpables, també som els únics que podem fer quelcom per solucionar-ho. Som-hi?
Gràcies, Marc Casanovas. Fem una petita pausa, us deixem un segon amb Crystal Fighters i ara tornem.
Feel my heart. Oh, I feel real love.
En falta un minut per un quart de nou del matí. Comencem ja a desenvolupar una mica més les notícies més destacades que ens va deixar el dia d'ahir al Baix Empordà. Un dispositiu conjunt de Policia Nacional, Mossos d'Esquadra i Policia Local ha permès desmantellar una organització criminal dedicada a la venda i al cultiu indoor de marihuana a Sant Feliu de Guíxols, Gerard.
La policia ha detingut 6 persones com a màxims responsables de la plantació i ha comissat 157 plantes, 12 quilograms de cabdells envasats, 509 grams de cocaïna i 3.500 euros i $400 en efectiu. En l'operació també han desmantellat un laboratori preparat i equipat amb els aparells necessaris per aconseguir collites express.
És una investigació que ja feia temps que estava en marxa.
La investigació va començar a principis de juliol quan la policia va confirmar les seves sospites després de comprovar que els membres de la xarxa, els que estaven seguint la pista, venien substàncies estupefents de forma directa des dels domicilis i generaven una gran alarma social entre els veïns de la zona. La policia va comptar amb la col·laboració d'especialistes d'una companyia elèctrica per mesurar els fluids elèctrics.
Els operaris van corroborar que en els habitatges connectats entre si pel garatge es cometia frau amb connexions irregulars.
Fruit de les investigacions van posar en marxa l'operatiu que es va assaltar amb la detenció dels 6 responsables i el comís de la droga i els diners en efectiu. Els arrestats els atribueixen delictes contra la salut pública i defraudació de fruit elèctric. A 4 d'ells, a més, se'ls va obrir un expedient d'expulsió en virtut de la llei d'estrangeria 4/2000.
L'Audiència de Girona ha absolt l'acusat per abusar sexualment de la seva neboda a Palafrugell i també de fer-se tocaments davant la menor. L'acusat s'enfrontava a 12 anys de presó, Ferran.
La sentència de la secció quarta comença criticant el tracte que va rebre la víctima durant el procediment. A més, el tribunal argumenta que ni tan sols es van investigar eficientment els fets denunciants. La fiscalia l'acusava per haver comès abusos sexuals continus i un delicte d'exhibicionisme continuat entre els anys 2011 i 2014 al Prat de Llobregat i Palafrugell. Segons l'acusació, havia obligat la neboda a tocar-li el penis, fer-li altres tocaments i es masturbava davant seu. La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona va absoldre l'acusat per falta de proves que corroboressin la denúncia. A més, apunta que el tribunal no va investigar eficientment els fets. Afegeix que la víctima no va rebre el tracte que tota persona que manifesta haver estat víctima d'un delicte ha de rebre d'una administració que, més enllà de la seva funció d'investigar i enjudiciar els delictes, ha d'assistir les persones denunciants, garantir els seus drets en el procediment i evitar que l'activitat judicial o la seva inactivitat origini una victimització secundària de caràcter institucional. L'Audiència ha conclòs que no s'ha assolit cap de les finalitats i ni tan sols es van investigar els fets. S'afegeix que la denunciant va ser deixada de banda per l'administració de la justícia. Es destaca que la víctima va denunciar els fets a la Bisbal d'Empordà el 29 de gener de l'any 2019, però no va ser citada a declarar fins al 4 de març del 2021. La sentència afegeix que el jutjat va dictar una provisió manifestant que s'havien practicat totes les diligències d'investigació el mateix dia que el jutjat va prendre declaració a la víctima i va ordenar el trasllat a la fiscalia. Tampoc va demanar cap més prova, deixant la causa pràcticament orfa de càrrega probatòria. També s'assenyala que no es va informar la víctima de forma clara i entenedora dels drets que disposava, com rebre assistència o l'assessorament d'un advocat. L'Audiència recull que el relat de la víctima respon a cànons ordinaris de credibilitat, però que això, sense cap corroboració perifèrica, fa impossible dictar una sentència condemnatòria. També destaca que no hi ha cap testimoni que hagués vist els fets, tot i que els familiars destaquen que la víctima va tenir canvis de comportaments, però que no es poden relacionar amb els fets, i destaca que el tribunal li hauria d'haver ofert suport psicològic durant el procediment. Per tant, la secció quarta ha conclòs que per aquests motius el judici que van presentar les línies d'investigació són inexplorades i que el tribunal no disposa de mecanismes processals per transitar-les, esgotar-les i portar-les al procediment. I tenint en compte les poques proves i la presumpció d'innocència, no s'ha disposat de suficients proves per fomentar una sentència condemnatòria.
El Consell Comarcal anuncia l'impuls de la xarxa agroalimentària del Baix Empordà amb voluntat d'adherir-hi més empreses i millorar-ne la coordinació. Arrelem substitueix a la xarxa Tràmac i entre els objectius també pretén millorar la col·laboració amb els ajuntaments de la comarca, Maria.
A la reunió celebrada a la seu del Consell Comarcal hi han assistit una quinzena d'empreses de diferents àmbits del sector agroalimentari de la comarca. S'ha fet un repàs de les accions i dels projectes que s'han desenvolupat al llarg d'aquest 2022. La primera d'elles ha estat l'ampliació de la xarxa per afavorir la col·laboració público-privada. També s'ha tractat el suport a iniciatives municipals per donar valor al sector. A més, s'ha parlat del projecte Transfronterer per afavorir la implantació d'empreses agroalimentàries al Parc de Polígons del Baix Empordà. També s'ha treballat el projecte de l'Escola a Casa, divulgació i sensibilització del consum de peix a les famílies del Baix Empordà, subvencionat pel CAP Costa Brava. Finalment, s'ha destacat el projecte Baix Empordà, Dona i Terra, emmarcat dins els ajuts per projectes singulars de desenvolupament econòmic local de la Diputació de Girona. Així mateix, s'ha parlat de les iniciatives que es plantegen de cares a l'any vinent i s'ha fet palesa la necessitat de col·laborar, donar a conèixer i fer difusió del producte de proximitat a la comarca. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de fixar una via de comunicació directa amb els membres de la xarxa per tal d'arribar-hi més fàcilment i d'una estratègia comunicativa en general. En definitiva, la trobada ha estat valorada molt positivament perquè ha servit per conèixer de prop els projectes que es duen a terme des de la xarxa agroalimentària del Baix Empordà, Relem, però sobretot per facilitar el treball conjunt entre els membres de la xarxa, espai que els facilita la posada en comú dels seus objectius i la manera de col·laborar entre ells.
Han estat lliurats els quarts premis gironins d'apartaments i viles de vacances. L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona ha guardonat en un total de 14 apartaments turístics. Aquests guardons volen mostrar la diversitat, la qualitat i l'excel·lència dels apartaments i habitatges d'ús turístic d'arreu de les comarques gironines i a la vegada reconèixer la professionalitat de les empreses que gestionen aquest tipus d'allotjaments turístics, Maria.
Enguany, l'entrega de premis s'ha celebrat a l'Auditori de la Mercè de Girona i ha comptat amb la presència d'Albert Castellanos, secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, i Jordi Masquef, diputat i vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. A l'acte també han estat presents Joaquim Majó, degà de la Facultat de Turisme de la UDG, i Jordi Martí, president de la Taula Gironina de Turisme, entre molts d'altres. En aquesta edició, cap allotjament s'ha endut el premi a millor allotjament turístic accessible, ja que el jurat ha considerat que, tot i les inscripcions, cap d'elles ha portat els suficients elements per optar a aquest reconeixement. El jurat estava format per representants de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. També s'han entregat els Sols de la Costa Brava, un guardó que vol reconèixer les llargues trajectòries destacades de persones vinculades al sector i que han tingut una gran implicació. Els tres guardonats d'enguany han estat Lluís Morral, de l'Escala Center, Rosa Casadevall, de Rosa Casadevall, i David Plana, del PGA Golf de Catalunya.
Falten 8 minuts per 8:45 del matí. I atenció a aquesta notícia, perquè 8 de cada 10 persones ateses per la Creu Roja viuen una situació de soledat no volguda, segons un informe de l'Observatori sobre soledat no volguda. En vam parlar aquesta setmana al Supermatí amb Anna Sabater, tècnica de l'Observatori. Què ens va explicar, Anna?
Sabater explica que l'estudi s'ha realitzat amb una enquesta a gairebé 400 persones. En el qüestionari hi havia preguntes pensades per mesurar la soledat que viuen o no els participants.
Bé, nosaltres hem utilitzat en el qüestionari que hem fet a unes 395 persones en la demarcació de Girona una escala que s'utilitza per mesurar la soledat, és l'escala de Jo. Sí. Aleshores, el que mereix aquesta escala és una mica la diferència entre les relacions personals i socials que tu tens i les que voldries tenir. D'altra banda, hem introduït altres preguntes que fan referència a un tipus de soledat més funcional. És sí, a dir, una cosa és sentir-se sol, estar sol, i l'altra cosa és tenir suport quan ho necessitem, que són coses diferents. I amb el conjunt de tot això hem tret aquestes conclusions que es desprenen de l'estudi.
Una de les conclusions que destaquen de l'informe és que gran part de les persones que han expressat sentir-se soles són persones joves. Anna Sabater ha puntualitzat que pot ser perquè els joves tinguin més facilitat a l'hora d'expressar-ho. A més, la tècnica també ha explicat com han aconseguit comprovar el vincle entre la soledat no volguda i la vulnerabilitat d'una persona.
Però, a banda de les diferències per grups d'edat, el que queda palès en l'estudi és com la vulnerabilitat, com ser vulnerable, com ser una persona migrant sense, amb situació administrativa regular, sí, ser una mare monoparental, tenir una discapacitat o una malaltia crònica, afecten directament els indicadors de soledat. També el nivell d'ingressos. El que veiem en l'estudi és que menys nivell d'ingressos, més solitud. Per tant, està molt clara aquesta relació entre soledat i vulnerabilitat, que era una de les coses que volíem mostrar en aquest estudi, donat que les persones que tenen a Creu Roja són majoritàriament de col·lectius vulnerables.
I aquí també hi juguen un paper essencial les noves tecnologies, oi?
Exacte, i aquesta també pot ser una de les raons per les quals els joves se sentin més sols ara. Segons Anna Sabater, les xarxes han transformat la forma en què ens relacionem amb la gent i, a més,
també fan que es pugui arribar a distorsionar la realitat.
El que sí és cert, i això ens ho deia una de les noies a les que entrevistàvem, és que probablement la forma de relació de les persones més joves, que cada cop és menys presencial, uh-huh, això demostra l'estudi, ens fa tenir com una mica de distorsió del que és la realitat i el que és el món de les relacions socials. Ens ho deia una noia, doncs, quan ella es connecta a les xarxes socials, veu la vida meravellosa que tenen les seves amigues, amics, veïns, veïnes, no són actors ni actrius, són persones reals, i quan tanques l'ordinador i et quedes en la teva habitació, veus que la teva realitat no té molt a veure amb allò que es mostra. Per tant, tornem en aquesta discrepància, no?, entre el que tinc i el que voldria tenir, i el que, entre el que em sembla que pot ser l'ideal de relacions, sí, i el que tinc en realitat.
En definitiva, Anna Sabater explica que un dels objectius de l'estudi era demostrar que altres col·lectius, a part de la gent gran, tenen necessitat de suport i assistència per combatre aquesta soledat. Davant d'aquesta situació, la Creu Roja ha creat eines per poder ajudar aquestes persones que viuen en una soledat no desitjada i oferir-los assistència.
Tenim un multicanal de Creu Roja obert, que és la Creu Roja t'acompanya, en el que qualsevol persona que està afectada per la soledat no desitjada, insistim, no desitjada, es pot adreçar, i el que realment acaba passant és que aquesta persona, doncs, fa una derivació al territori, fem una derivació al territori i va, doncs, a l'assemblea local, fa cap aquesta petició a l'assemblea local de Creu Roja del territori. Sí, sí. Què intentem nosaltres? Primer, determinar quin tipus de soledat pateix, perquè n'hi ha de molt diferents, no? I potser aquest qüestionari ens ajudarà a concretar què és el que està demandant la persona, perquè no sempre demana el mateix.
L'objectiu final és, doncs, orientar les persones i ajudar-les a integrar-se en el seu propi entorn.
8:26. El Badruna de Palamós haurà d'impartir dues classes amb el 25% de castellà. El director del centre, Màrio Mercader, va firmar l'acord amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha aplicat aquestes mesures cautelars perquè dues classes s'imparteixin amb el 25% de castellà a causa de la petició d'una família. Maria.
Aquesta és una mesura que el director la considera com a contrasentit, segons informa el Punt Avui, ja que dificulta poder fer un pla educatiu amb normalitat atenent la diversitat lingüística dels alumnes. L'escola ja s'afegeix a la trentena de centres que estan aplicant aquest percentatge en alguna de les seves aules. Mercader explica que no és manera de fer una política lingüística, sinó que s'hauria de partir del català com a llengua vehicular, mentre que el castellà i l'anglès serien com a curriculars. Des del 16 de desembre de 2020, el Tribunal considera que cal impartir una assignatura troncal en castellà, a més de la llengua i literatura, ja que considera que l'ús del castellà és residual dins de les escoles catalanes.
Aquest cap de setmana se celebrarà la cinquena edició del Festival Carmen Amaya a Begur. El festival, organitzat per l'Associació de Comerç i Turisme, torna amb força per commemorar la figura de la bailaora Carmen Amaya i dedicar el cap de setmana al flamenc. Per avançar-nos alguns detalls de la programació, ens va visitar al Supermatí un dels membres de l'organització del festival, Aitor Sumó i Maria.
Aitor Sumoya assegura que a l'hora de confeccionar la programació, escollir els artistes és la tasca més fàcil, però el que és més complicat és l'àmbit de la producció i sobretot a nivell tècnic i artístic.
O sigui, triar els artistes sempre és fàcil, no? Evidentment, després sí, és poder lligar que puguin venir i tota la producció que hi ha darrere de tancar tot el tema tècnic i el tema artístic. Això és l'únic que és la dificultat que té, i a més tenint en compte que som una associació sense ànim de lucre i som un equip molt petit que treballem moltes hores per fer aquest festival i moure coses al poble, no?
Entre els actes que se celebren durant el festival trobem el taller de palmes, la masterclass de ball, el taller de pintura en moviment, l'actuació de la formació de Chichuelo i Chichuela o el taller de nudillos, que és una de les principals novetats de l'edició d'enguany.
Des de l'Organització de Comerciants de Begur, l'entitat organitzadora del festival, es té molt en compte la programació infantil també.
Per aquest motiu han regalat un taller de palmes i un altre de ball a les escoles del municipi, tal com ha explicat Aitor Sumoy. Un altre dels actes destacats serà la conferència que impartirà Maria Jesús Castro i que farà referència a l'empoderament femení dins aquesta disciplina de ball i la presència de la dona al món del flamenco. Segons ha afirmat Sumoy, el festival ha canviat de dates. Anteriorment se celebrava el 15 d'agost per omplir el buit dels mesos més baixos de turisme.
Des de l'Associació de Comerciants, promocionar una activitat que no ens aportava un plus, no? Perquè nosaltres ja, hi hagués festival o no hi hagués festival, els comerciants de Begur, que a 15 d'agost treballem al 100%, no? I aleshores vam decidir de trobar una data, unes dates, on s'omplís un buit que hi hagués aquí al poble, que no hi hagués altres activitats, no? Per exemple, fa uns dies que vam tenir el festival de cinema i d'aquí a poc doncs tindrem el Nadal. Llavors vam decidir que aquestes dates eren bones.
A més, les dates actuals del festival coincideixen amb l'aniversari de la mort de Carmen Amaya i és un motiu a més d'homenatge a la Vella Hora, que va ser declarada filla adoptiva del municipi l'any 1963.
Indira Ferrer, Carles Casanovas i Mauri Campos se'n van de gira per Xile, Rafael.
La soprano palafrugellenca Indira Ferrer, el destacat compositor Carles Casanovas i el guitarrista Mauri Campos porten a terme durant aquest mes una gira centrada en l'avenira lírica. Des del dia 12, amb l'actuació a Rancagua i passant per Santiago de Xile, Viña del Mar, Linares i acabant de Bellnou a Santiago. Són avaneres molt diferents de les que coneixem aquí. La gira, que porten per al país xilè, porta el nom de Sendero de Ida i Vuelta. En Carles Casanovas ens ho definia així als matinals de Ràdio Palafrugell.
Bé, per mi és una experiència completament nova, tot i que vinc del món del cant de taverna i que també es canten habaneres. Aquestes habaneres que cantem aquí són molt diferents, no diria que no tinguin res a veure, però són habaneres molt antigues i pràcticament habaneres de recerca, i són habaneres no només de l'estat espanyol, sinó també de Cuba, evidentment, de la seva procedència, de Mèxic i també de Xile. Són habaneres molt especials i cantades de forma lírica, que per mi és tot un repte en aquest al món de la lírica, no? És tot un repte, i la veritat és que m'està anant sorprenentment molt bé, molt bé.
La gira l'estan portant per terres xilenes. En Mauri Campos, que fa 12 anys que viu a Catalunya, tindrà l'oportunitat aquest divendres d'actuar a la seva ciutat de naixement, que és Linares.
Bueno, jo soc en Mauri Campos i jo soc d'aquí, de Linares, precisament. És
xilè.
No, actuarem el divendres, xilè. Okay. Xileno de corazón, com se dice aquí. Però fa 12 anys que visc a Catalunya, a l'Empordà, a Vilanant. Exactament. I estic molt content perquè per mi és molt especial, per mi, perquè no havia tornat a fer música fa 12 anys. Compartir la música i compartir la música amb els amics, amb la família, és molt, molt especial per mi, i també fer-lo acompanyat per la Indira Ferrer i en Carles Casanovas.
I tal com ens diu la Indira, durant aquesta gira també es portarà a terme una sèrie d'intercanvis culturals entre biblioteques i també amb la Fundació Morató.
A la Biblioteca Nacional i farem un petit intercanvi, perquè nosaltres deixarem una miqueta la llavor catalana de l'habanera.
Sí, llibres de la Fundació Ernest Morató.
Sí,
i la biblioteca doncs ja ens té reservades unes partitures xilenes, d'habaneres xilenes, que són precioses.
O sigui, bueno, no, fins que no les veiem no ho sabrem.
Bueno, és que a mi alguna
però
ja...
Però guapes, sí, són guapes.
Sí, són guapes. Són
vinga, doncs, us tindrem informats.
Exactament.
Podeu veure un vídeo que ens han preparat precisament a Mauri Campos, l'Indira Ferrer i en Carles Casanovas a les xarxes socials de Ràdio Palafrugell d'aquesta gira per Xile, que va començar el dia 12 actuant a Rancagua, el dia 15 a Santiago de Xile, el dia 16 a Viña del Mar, i queden pendents doncs aquestes actuacions del dia 18 a Linares i acabant el 21 de novembre també a Santiago. Us esperem doncs a la tornada a tots tres perquè ens pugueu explicar als nostres micròfons com ha anat aquesta gira per terres xilenes.
Doncs i tant que sí, els esperem també que els hi sigui super profitosa aquesta gira, i no fugim de la cultura, perquè aquest dijous Patricia Hastewell Puig presenta el Ball de les Cireres a la biblioteca, Rafael.
El projecte Ball amb un llibre ens porta aquest dijous a Palafrugell l'espectacle Ball de Cireres, un homenatge a l'obra de la Montserrat Roig. Aquesta activitat gratuïta serà a la sala polivalent de la biblioteca a partir de les 6 de la tarda. Com sempre, les places són limitades. Les inscripcions s'han de fer a la biblioteca al telèfon 972 30 48 09 o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat. Ball amb un llibre és un projecte del Servei de Biblioteques de Catalunya amb la col·laboració de l'APDC, Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, que consisteix en una petita coreografia relacionada amb un text literari. Enguany se celebra la seva 8a edició i a Palafrugell gaudirem d'una peça de dansa contemporània interpretada per dues ballarines al voltant del Ball de les Cireres, un homenatge a l'obra de Montserrat Roig i a la dansa a partir dels llibres Ramona, Adeu, El temps a les cireres i L'hora violeta. La coreògrafa Patricia Hasselwell-Poig ens ho explicava als matinals de Ràdio Palafrugell.
Ball amb un llibre és un projecte que articula l'Associació de Professionals de Dansa de Catalunya, que es fa cada any amb el sector de biblioteques, i cada any es dona dos projectes, dos autors o autores diferents, i ho porten dos coreògrafs o coreògrafs diferents. I jo vaig fer-ho el 2021 i vaig crear la peça El Ball de les Cireres, inspirada en l'obra de Montserrat Roig, sobretot en els llibres Els temps de les cireres, Adeu Ramona i L'hora violeta.
La creadora és la mateixa Patricia Hestel-Puig, la creadora de la coreografia, i porta a terme un duet amb la també ballarina Alicia Pírez.
És un duet amb l'Alicia Pírez Curell, de dansa contemporània i teatre físic. La peça té diferents escenes que estan inspirades en els llibres, no representem cap obra literalment, és una interpretació que hem fet, i hi ha parts de dansa contemporània i parts una mica més teatrals.
Com hem dit, el Ball de les Cireres és un homenatge a l'obra de Montserrat Roig i a la dansa. És un dels dos espectacles premiats a la 7a edició del Ball amb un llibre, coreografiada per la mateixa Patrícia. Abans de començar la gira, que la porta per diverses biblioteques de Catalunya, aquesta es va estrenar a la Biblioteca Francesca Bonnemaison. El Ball de les Cireres escenifica el món novel·lístic de l'escriptora feminista i antifranquista, destacant valors importants de les seves obres com la democràcia i la llibertat.
Podia escollir el que volgués de Montserrat Roig, i m'interessava recalcar el seu costat com antifranquista, feminista i tota la seva lluita per la democràcia. I vam agafar aquests tres llibres perquè eren els que ens aportaven més això, aquestes idees. I com és molt, tres llibres, pues vam agafar escenes que ens com abocaven bastantes coses.
Vinga, va, anem acabant ja la vessant més informativa d'aquest supermatí. En marxa la 25a edició de la campanya d'arts escèniques i música per a escolars del teatre La Gorga. Les funcions s'estan portant a terme des del dimarts dia 8 i se succeiran fins al dimecres dia 23 amb una programació de 5 espectacles pensats especialment per als diferents nivells, Marc.
Concretament, els espectacles programats aquest mes són Petit Univers de la companyia Marcel Gros per a cicle infantil, L4 i L5, també Laica de la companyia Xirri Quiteula per al cicle inicial de primària, Polset de la companyia Zum Zum Teatre per a cicle mitjà de primària, Dejaví de la companyia La Baldufa per a cicle superior de primària i La Casa de les Gorguetes de producció pròpia per a cicle infantil L3. Precisament aquest darrer, La Casa de les Gorguetes, és una producció feta a mida pel Teatre de la Gorga, interpretada per actors de La Planeta, de Girona i també de Gespa Teatre de Palamós. Aquesta obra està adreçada als alumnes més menuts que s'apropen per primera vegada al món de les arts escèniques. Mitjançant aquest espectacle d'iniciació, els alumnes podran conèixer l'espai escènic del teatre per al qual s'hi podran familiaritzar, coneixeran el que és un teatre per dins i què s'hi fa, per tal de que la seva primera experiència doncs sigui més enriquidora i delicada possible. La campanya d'arts escèniques i música per a escolars de Palamós s'estructura en tres sessions que coincideixen amb els tres trimestres del curs escolar i ofereix espectacles en vius per diferents de diferents gèneres. Per exemple, tenim teatre de text, audicions musicals i també espectacles de dansa. La programació continuarà el mes de gener, moment en el qual es portaran a terme les funcions de dansa i arts en moviment, i el mes de maig els espectacles de música en viu. A cada convocatòria trimestral que es fa a les escoles s'adjunten els dossiers pedagògics de les companyies participants i els enllaços dels espectacles per tal de que els centres educatius es treballi l'activitat amb els alumnes abans i també després d'assistir als espectacles programats i, si de passada, treure doncs màxim profit d'aquesta experiència.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Per tu l'Índia van ser 3 mesos vitals. Per mi van ser 90 dies a l'exili. A les fotos surts tan guapa i tan morena, i jo així em pinta com de Bonnie Prince Billy. I contemplant el Taj Mahal des de l'últim angle que ens quedava, em vas fer una pregunta que no em negaràs que tenia mala papa. Marajà va perdre la dona i aquest palau li va fer construir. Si ens passés això a nosaltres, què faries tu per mi? I no vaig saber què dir. Un any vas dir pel pont de la Puríssima, creuem l'Atlàntic, anem als Estats Units. Un puja i baixa, 4 compres per Manhattan, que el dòlar ara està per terra i en podrem treure profit.
I contemplant un edifici, unes columnes rotllo antic, vas dir caram, som a un lloc mític, és una foto, és Wall Street.
Ah, tinc un col ple de pantalles, terra amb parquet, homes i crits, perquè ara puja, perquè ara baixa, on hi ha el secret per fer-se ric. I no vaig saber què dir, i no vaig saber. Jo el món de l'art ho reconec, no puc dir pas que el domini de l'institut se'n va quedar només el matrimoni Arnold Fini.
I contemplant un xile em deies, però mira el traç, però quins colors, no pots percebre per la mirada que profund que era el seu dolor. Fixa't la llum que ben tractada, tot detalls, res perquè sí, a mi m'exalta, a mi em provoca, i digues tu què et fa sentir. Ja ho he trobat, ja sé què dir. Hi ha tres coses que tinc clares amb tots aquests anar i venir. Que es forrarà el tio que patenti les abraçades d'aeroport. Som, va, ho diré, les que ara et trenquen, però que demà et fan més fort. Que l'única veritat arreu que és clara, rasa i pura, és que el pot petit sempre hi haurà poca confitura. I que tornar sempre és la millor part de l'aventura.
I ara, com cada dijous, ens arriben les estrenes del setè art, les estrenes del cine, novetats que ens porta Ignasi Arbat, que ja el tenim a l'altra banda. Ignasi, com estàs?
Hola, bon dia, Oriol, què tal, com anem?
Molt bé, ara comentàvem per línia interna que és la primera vegada que ens saludem i que coincidim, també sempre fa il·lusió això, eh?
Sí, segur que no serà l'última, ja ho veuràs.
segur que no. Què ens portes, Ignasi?
Doncs bé, si vols comencem amb estrenes de cinema. Tenim tres pel·lícules i la resta, doncs, una mica variat de plataformes, que ja veureu. Les plataformes, arriba el Nadal aquesta setmana.
Arriba el Nadal aquesta setmana, sí. que estem, jo encara a vegades amb màniga curta.
Sí, exacte.
Perfecte.
Són aquelles... No, hi ha molta pressa a les plataformes de començar a estrenar les coses de Nadal i cada any passa més aviat. Jo crec que l'any que ve, el mes d'agost, ja veurem les primeres pel·lícules i produccions nadalenques. Ja veurem.
Totalment.
Doncs, si vols, comencem amb cinema, que tenim una pel·lícula que es diu Armageddon Time. Mhm. Que és una pel·lícula que dirigeix i ha escrit el James Gray, que és un director, per exemple, que coneixereu de pel·lícules així... Bé, superproduccions, però una mica també tirant a cinema d'autor. Va fer La Tastra amb el Brad Pitt, o una que es diu Zed a la Ciutat Perduda, doncs, que és una molt bona pel·lícula, uh-huh. El Two Lovers, del Joaquin Phoenix, també. És a dir, bé, és un tipus que fa pel·lícules bastant interessants. Uh-huh. I ara ha fet aquesta, que és Armageddon Time, que és una pel·lícula, un drama, vaja, ambientat als anys 80 sobre... un protagonista adolescent, però que compta amb un repartiment de secundaris molt interessants. Tenim l'Anne Hathaway, el Jeremy Strong, l'Anthony Hopkins, etc.
Déu-n'hi-do, repartiment, sí. No?
Sí, la veritat és que sí. Està mostrat, això sí, des del punt de vista del nen, perquè és un nen que viu en uns suburbis de Nova York, és a dir, ells són immigrants, la família d'immigrants jueus, que van fugir de... l'època, doncs, de la Segona Guerra Mundial, el nazisme, etcètera, i se'n van a viure als Estats Units com molts jueus en aquella època. Uh-huh. Aleshores es van integrar en el barri i ara, bé, ells estan bé, però el nen, diguéssim, que el posen en una escola pública...
A què et refereixes? Ells estan bé? Ells estan bé? M'ha sobtat.
No, vull dir que econòmicament, vull dir, és una família que va arribar en pobresa, però ara que és una família, ara que no són rics, però és una família benestant del barri, no? Vull dir que bé. I el nen se'n va a l'escola pública del barri, que és una escola, diguéssim, normal, no? Aleshores, allà es fa amic d'un nen de raça negra, mm-hmm. Estem als anys 80, i això, doncs, comença a crear una mica de recels entre els pares, sobretot amb la mare. I a partir del moment que els dos nens, diguéssim, fan una gambarrada, la típica gambarrada, no?, que poden fer els nanos, doncs, d'aquesta edat, amb un lavabo, bueno, total, que els castiguen, i clar, la culpa de la mare és... Això és la mala influència del nen negre, saps?
Però no, recordem que ells són exiliats jueus.
Exacte.
Per tant, aquí hi ha una dualitat interessant, no? Una doble moral, millor dit.
Sí, sí, d'això va la pel·lícula. Doncs... De fet, el que té la mirada llarga, diguéssim, és l'avi, clar, perquè és el que va venir, que és l'Anthony Hopkins, que quan el nen el treuen de l'escola i el posen a una escola privada, saps, tots allà amb uniforme, amb corbat, els sí. Nens i tal, clar, el pobre nano es troba allà una mica raro i, bé, vull dir que... Clar, aquest contrast, no?
És interessant. Jo, personalment, també és la primera vegada que parlem, Ignasi, i t'he de dir que a l'estiu fèiem el supermatí d'estiu i hi havia una secció de cine, bàsicament perquè jo no en tinc ni idea de cine. És a dir, que em va molt bé que m'expliquis d'aquesta manera, perquè m'has fet una sinopsi, penso, molt interessant, si més no, m'ha enganxat, perquè jo sóc un tio que li costa recordar els noms dels actors, per exemple, li costa... Ha de veure una trama interessant, i aquesta trama és interessant. M'agrada més la història que el cine, llavors és una manera d'enganxar-me al cine.
Sí, només te diré una petita dada més, que en aquesta escola privada, en el Consell d'Administració, hi ha el pare de Donald Trump.
Ah! Ep!
Vull dir, és aquesta cosa entre l'elitisme, el racisme, no?, que són els temes que toca la pel·lícula.
És a dir, posem un nen racialitzat, posem una família migrant jueva i posem l'elitisme l'elitisme al final, no?, de la família
total.
Trump, diguem-ho uh-huh. així. Déu-n'hi-do el mix.
Sí, sí, va, l'escola aquesta on l'envien és totalment elitista.
Què més tenim?
Doncs vinga, anem a una altra, que és la Gran Maurice, que també arriba en cinema.
o, de Grant Morris.
A mi m'agrada més el títol en anglès, que és The Phantom of the Open, no? Que aquí intenta fer un paral·lelisme amb el fantasma de l'òpera, però canvia uh-huh. l'òpera per l'Open. Però fantasma potser amb el terme no esotèric, per entendre'ns, sinó amb l'altre, un altre sentit metafòric, no? Uh-huh. Perquè aquesta és una pel·lícula britànica, d'aquestes petites, però bastant molt ben feta. És basada en una història real, d'aquelles històries reals que a vegades sorprenen, no?
Sí.
I tenim actors interessants com són el Mark Rylance, la Sally Hawkins, el Rhys Ifans, que ara l'hem vist, per exemple, a La Casa del Drac. Doncs això és la història d'un tal Maurice Fieldcroft, que era, això també em sembla que passa en els anys 80, no? És un pare de família, té una feina d'aquestes físiques, treballa doncs movent una grua en un petit poble anglès, i davant de la crisi econòmica veu que el seu, és l'època de Thatcher i tot això, que el seu lloc de treball doncs pot perillar. Aleshores intenta buscar-se la vida, i el tio veu doncs a la tele que fan un partit de golf i pensa, calla, jo també podria, no?
Sembla fàcil, eh? És agafar un pal i caminar.
Fàcil. Correcte, això és el que pensa ell. I aleshores diu, bueno, és qüestió de pràctica, vull dir que jo m'he de, saps? Començo a practicar amb qualsevol cosa, allò pel carrer, pel barri, és a dir, el tio comença a agafar pals de golf i bé, clar, acaba enamorat del joc. I el tio s'inscriu, no se sap com, i cola com a jugador professional. Quan fa la inscripció, ell posa que és professional, a l'Open britànic, no? Que és el torneig de golf més important del món.
Sí?
Clar, sembla un pla magnífic, però...
Depèn, perquè realment no és tan fàcil, eh? Jo ho vaig provar un dia i ja et dic jo que no... Que costa, eh? Que costa. Això sí, el nivell de vida dels jugadors de golf, per ser esportistes que es mouen poc, per entendre'ns, amb tots els respectes, és una bona solució, eh? Per ser un esportista ben pagat.
Sí. A més, està molt bé. Si veieu el tràiler, hi ha una escena que ell es treu amb el mono de feina i, com si fos Superman, se l'arrenca i es veu aquest jersei de quadres a rombos, no?, que porten els jugadors de golf.
L'etiqueta dels clubs de golf. Sí.
Vull dir que està bé, clar. Aleshores, bueno, ja ho veureu, no? Clar, el tio es pensa que ja n'ha pres i arriba, clar, a l'Open i és el pitjor jugador. Aquí també entra una mica aquest elitisme, no? De com és que aquest pringat està jugant aquí, qui és aquest tio, d'on ha sortit, no?
Sí, no? Bueno. És a dir, algú que no és del nostre entorn o del nostre estatus social entra en el nostre cercle i això no deu agradar,
sí,
oi?
Sí, és d'aquest tipus de comèdia britànica, també tirant a Full Monty, aquest tipus de comèdia, per entendre'ns.
Mm-hmm. Què més tenim?
Què més? Doncs tenim una altra que es diu Monstrous, que aquesta és una pel·lícula també, es va estrenar a Sitges com una de les pel·lícules sorpreses el dia de clausura del festival, i està protagonitzada per la Cristina Ricci, que en aquest cas és la típica història de senyora que se'n va viure amb el seu fill, que fuig, no se sap exactament de què, i se'n va a una casa que evidentment doncs estarà encantada, perquè si no ja no seria una història d'aquestes fantàstiques de fantasmes, etc.
Evidentment.
Sí, el que passa és que està mostrat des d'un punt de vista diferent, és a dir, tot és molt lluminós. Normalment estem acostumats que les pel·lícules aquestes en cases encantades, tot és de nit, tot és allò fosc, i aquí és tota la llum del dia, no? I contrasta una mica aquesta cosa visual uh-huh. amb la que nosaltres ens té acostumats. La pel·lícula no està malament, però, bueno, una mica justet, eh? També ho dic, que si no fos per Cristina Ricci no m'hi hagués acostat, jo.
Pagaries els 45 euros que costa l'entrada del cinema ara mateix?
Amb 45 no, però...
entre crispetes, etc. Bueno, pagaries el preu?
Abans aniria a veure qualsevol de les dues anteriors, però uh-huh. si sou fans de Cristina Ricci, us agraden les pel·lis de monstres i fantasmes, pues uh-huh. endavant.
Doncs som-hi.
I si vols passem a televisió.
Som-hi.
Anem amb plataformes. En aquest cas tenim algunes pel·lícules, però us porto primer una sèrie que és 1899. I si us dic, a veure si ho dic bé ara, que els creadors d'aquesta sèrie són Baran Bodar i Jan Sefriese, segurament tothom s'ha quedat igual.
Sí, jo per això t'he avisat, dic, jo no sóc un expert en cine, però em tranquil·litza que em diguis que tothom s'ha quedat igual, eh?
Sí, jo crec que sí. Si us deia que són dels creadors de Dark, poder ja sona més la cosa.
Uh-huh. Aquí ja em sona més.
Sí, recordem que Dark era una sèrie de gènere fantàstic amb viatges en el temps a través d'unes coves que feien alguns dels seus protagonistes. Estava molt bé la sèrie, una sèrie alemanya, i va tenir 3 temporades, a més a Netflix, i es va acabar. Com que va funcionar també la cadena, doncs la cadena ràpidament va contractar els seus creadors per desenvolupar una nova sèrie, que és aquesta que tenim ara.
Ahà. I la recomanem?
Jo d'entrada, si s'estrena avui, encara no he pogut veure res, però són 8 capítols, no? Uh-huh. Com Dark, que tampoc era una sèrie doncs, que cada temporada fos excessivament llarga. Sí que visualment veus coses que t'hi recorden, no? Màquines estranyes, la música, tot això recorda molt a Dark, però la història és un pèl diferent, tot i que sembla que tingui elements en comú. En aquest cas, és a dir, parlàvem abans de vaixells, no?, que viatjaven d'Europa a Estats Units, doncs això és precisament el que veiem en aquesta pel·lícula, ambientada aquest any, el 1899, un vaixell de vapor ple d'immigrants europeus de diferents nacionalitats d'Europa, és a dir, hi ha alemanys, hi ha anglesos, hi ha espanyols, hi ha de tot, i se'n van cap a Nova York doncs, a buscar aquest nou futur, aquesta nova vida. Durant el viatge, topen amb un altre vaixell d'immigrants que està a la deriva en el mar. I a la deriva vull dir que no hi ha ningú, tothom ha desaparegut. És a dir, tot està com de potes en l'aire, també res il·luminat i és com si allà hagués passat un desastre i ningú sap què. Aleshores, quan marxen i tornen al seu vaixell, comencen a passar coses estranyes i sembla que allò que ha passat allà pugui passar aquí.
Val. És a dir, és una forma d'intriga al mig de l'Atlàntic, amb aquell punt de no saber exactament si el que et trobaràs serà paranormal o serà un fenomen meteorològic, no? Per entendre'ns? O...
Ah, exacte, però bé, tinguent en compte qui són els creadors d'aquesta sèrie, d'on venen i el que veiem al tràiler, tot apinta lo paranormal o lo... lo tecnològicament que no acabem d'entendre, perquè hi ha com una mena de en aquest cas, com ho diria, és com una piràmide així petita que tenen, que sembla que té com una mena d'inscripcions estranyes que alguna cosa deu provocar, no? Ja veurem, com veiem la sèrie, com es va desenvolupant tot això.
Vols que fem l'última recomanació en un minut?
Doncs va, fem l'última. Sí? Doncs això que dèiem, arriba el Nadal, doncs hi ha una de les primeres pel·lícules també nadalenques que ens arriba a Apple TV Plus, és L'Espíritu de la Navidad, que és el típic conte de Charles Dickens, de Christmas Carol, però adaptat en aquest cas des del punt de vista dels fantasmes i protagonitzat per Will Ferrell i Ryan Reynolds, dos dels còmics més importants dels Estats Units, que adapten aquesta història des d'un punt de vista diferent i que podrem veure en exclusiva a Apple TV Plus.
Apple TV Plus, d'acord.
Sí.
Doncs, Ignasi, a mi m'ha encantat que em fessis totes aquestes recomanacions, que ens fessis a tots nosaltres les recomanacions que ens has portat avui. Personalment t'ho dic perquè és el que comentava, estic una mica allunyat a vegades, de sobretot del cine, les plataformes de televisió sí que se segueixen més a casa, però va molt, molt, molt bé aquestes estrenes de cine. Moltíssimes gràcies, Ignasi, ens tornarem a parlar d'aquí no massa, espero.
Molt bé, doncs una forta abraçada, Oriol.
Moltes gràcies, adeu-siau.
Adeu.
I anem a fer l'últim cop d'ull a la previsió meteorològica amb en Marc Vilà.
Seguirem amb dinàmica de cel canviant i nuvolositat variable, combinada amb circulació de ponent que no serà motiu de notícies ni de pluja ni de fred. És veritat que podem celebrar que estem pendents d'un canvi de tendència que serà efectiu a partir de demà, però avui no ho notarem, perquè fins i tot per la nova jornada esperem repunt de les temperatures màximes i això posarà altra vegada els valors tèrmics propers als 25 graus al migdia. El cel presentarà més nuvolositat durant el matí i a la tarda seran més estones de sol. I de cara a demà divendres ens creuarà el front que ens ha de portar el canvi a l'atmosfera, amb possibilitat de ruixats no descartables a qualsevol hora, però més probables a la tarda.
Demà, ruixats, en parlem aquí de 8 a 9, Supermatí.